minuts més. Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La Garrotxa preveu una Setmana Santa amb una bona ocupació turística. Des de Turisme Garrotxa esperen números molt similars als de l'any 2019, que faran el 80% d'ocupació.
És molt semblant a 2019, més semblant a 2019 que a 2021. 2021 va ser una molt bona Setmana Santa, però és veritat que també encara la gent no sortia fora de Catalunya i es movia molt per les zones més pròximes. I per tant, ara la mitjana que tenim de previsió per aquesta Setmana Santa d'ocupació està al 74% de mitjana. El 2019, la Setmana Santa, el global, ja un cop va passar, vam estar un 76,5% de mitjana d'ocupació. Per tant, ara la previsió, que estem a 74, per tant, uns punts per sota, però preveiem que quan tanquem la Setmana Santa amb reserves d'últim de darrera hora, pot ser fins i tot millor que la del 2019.
És la gerent de Turisme Garrotxa, Torina Serra, en declaracions a Radio Lot. Pel que fa als establiments preferits dels visitants, els càmpings i els apartaments turístics tornaran a penjar el cartell de complet durant els propers dies. És divendres 8 d'abril del 2022, titulars de la jornada. Què tal, Neus Assint? Bon dia i bona hora de nou.
Molt bon dia.
Amenacen de mort l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Els fets van succeir ara fa unes setmanes. Què en sabem?
Un desconegut va trucar a la policia local assegurant que tenia una arma concreta i que volia conèixer l'adreça on vivia l'alcalde. Els motius serien polítics, ja que durant la trucada el desconegut va traslladar el seu rebuig cap a l'independentisme. Berga va posar els fets en mans dels Mossos d'Esquadra, que ja han localitzat l'autor.
Ara Pep Berga està tranquil, però reconeix que durant uns dies no les va tenir totes.
Estic tranquil, he fet la denúncia corresponent i veurem d'aquí un temps com acaba aquesta amenaça d'una persona que fins i tot feia referència a una arma, al calibre de l'arma, i que per tant al moment que reps l'amenaça durant unes hores o uns pocs dies fins que no saps quin és l'origen de l'amenaça, estàs intranquil, lògicament, perquè no saps si és una persona que te la pots trobar al carrer en qualsevol moment, si viu a la teva ciutat, etc, etc.
Avui també parlarem de mobilitat, perquè la Vall d'en Bas vol marcar vials per bicicletes a la parcel·lària.
Es faria utilitzant la secció 2-1 amb un carril central per a vehicles i dues franges pintades als laterals de la calçada per senyalitzar el pas de les bicicletes. La proposta s'inclou dins el Pla Estratègic de Mobilitat del municipi i ja hi ha converses amb territori per dur-ho a terme. Si s'acaba complint, seria el primer lloc de l'estat espanyol on s'implanta aquest tipus de secció viària.
L'autor del Pla de Mobilitat de la Vall d'en Bas és l'arquitecte Francesc Baquer.
És una adaptació del que ara ja funciona actualment a la parcel·lària. La secció 2-1 tracta de marcar un carril central per a vehicles, val? Per a vehicles a motor, deixant uns espais laterals, sobretot per a ús de bicicletes i vianants. Val? No és fer carrils bici, sinó és una manera de regular la mobilitat en aquest espai. I pensem que la vall, en la parcel·lària, és un lloc idoni per poder-ho desenvolupar, bàsicament perquè és el funcionament actual que té la parcel·lària.
I a Olot, l'Ajuntament instal·larà una nova pilona per regular el trànsit a la plaça del Carme.
Serà l'accés des de la zona de la muralla. Els veïns ho havien demanat al consistori i ara l'objectiu serà regular el pas i l'estacionament de vehicles. Aquestes obres significaran la finalització de la millora de la plaça del Carme, que ha viscut un procés de reforma urbanística des del passat estiu.
El regidor del nucli antic d'Olot és Estanis Vaireda.
Amb aquesta actuació finalitzarem, tota l'urbanització d'aquesta plaça del Carme, i el que serà és la col·locació d'una pilona a la sortida de la plaça entre l'edifici cantoner del Mont Carmel i la plaça i l'arbre, allà al mig, perquè ens trobàvem que molts vehicles vinguent del Mont Carmel, vinguent del Passeig de la Muralla i el Mont Carmel, accedien a la plaça, aparcaven a la plaça.
Comencen les processons de Setmana Santa. A Mieres i a Besalú torna la processó dels Dolors. Ho farà avui amb la il·lusió d'omplir els carrers després de 2 anys de pandèmia.
La processó de Mieres destaca per ser la més antiga de la comarca, mentre que la de Besalú incorpora aquest any la Vera Creu i celebra que fa 15 anys que els Manaies, els Jueu i els Estaferms formen part de la processó.
Per cert, que el president del Manípul de Manaies i Botxins de Mieres, Rafael Noguer, explica què significa aquest dia pel poble.
És un punt de trobada, un punt de retrobament, no? Sobretot... El professor dels Dolors de Mieres, nosaltres sempre diem que és un dels dies en què veiem més gent de Mieres, o fill de Mieres. La majoria de gent vivim fora, i aquests dies doncs, és un dia que pràcticament veus molta gent que poder ver un cop a Mieres, i que és fill de Mieres, i que torna aquest dia, no? I per nosaltres, després de 2 anys, doncs, evidentment, a més del seu significat religiós i la devoció a la Mare dels Dolors, doncs també, com dic, és un punt de retrobament i de tornar-nos a trobar tots plegats, i estem molt contents perquè ha tingut una bona acceptació i és un dels anys que tindrem més gent a tots els passos.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot busca una victòria que torni a il·lusionar l'afició.
Manix Mandiola debutarà diumenge a la banqueta de l'estadi municipal i espera guanyar el Sant Andreu, l'equip més en forma de la Lliga. Per fer-ho, posa el focus en la defensa. Vol veure un equip compacte i que els rivals sàpiguen que ho tindrà molt difícil per marcar un gol a l'Olot. El tècnic però té l'inconvenient d'acumular 3 baixes a la rereguarda, Carles Mas, Vigues i Blázquez.
Manix Mandiola ja ha completat una setmana al capdavant de la Unió Esportiva Olot.
En una setmana lo que sí tengo claro es que ahora me sé los nombres, apellidos y de qué juega cada uno, todos. Me sé, lo que no sé todavía, hombre, dónde se puede sacar el mayor rendimiento, o igual pondré a gente que igual si jugara en otra posición podría sacarle más. Puede ser todavía que hay cosas para conocerles más, ¿no? Llevo 5 entrenamientos y un partido.
Ja sabeu que el partit el podreu escoltar per Ràdio Olot, començarà a les 5 de la tarda l'enfrontament, però la retransmissió amb David Planella i tot el seu equip començarà mitja hora abans, des de 4:45 aquí a l'antena dels 98.1 de l'FM i també a radioolot.cat i a xarxes.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia, de la Policia Municipal. Per avui tenim les següents afectacions viàries. Trobaran reserves d'estacionament a la carretera de les Tries, al carrer Clossells i a la plaça Catalunya. I en quant a carrers tallats, avui trobaran el passeig de Sant Roc un tall parcial. El carrer Sant Bernat quedarà tallat totalment de la 1 a 2:15. I el carrer Montcarmel de les 2 a 6 de la tarda. De moment això és tot per ara, que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I les temperatures, com les tenim a aquesta hora? Perquè sembla que el fred va desapareixent mica en mica. Li costa, però va desapareixent. Ho hem notat al termòmetre.
Sí, tenim avui temperatures una mica més altes. Ens devem amb 6 graus a Olot i a Girona, 5 a Sant Feliu de Pallerols, a la Vall d'en Bas i a Vic, en tenen 4 a Mieres i a Ripoll, 7 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, 10 a Banyoles i a Figueres, 2 a Vall de Núria i 1 de positiu a Das.
Previsió del temps pel cap de setmana amb en Daniel Ramírez.
Gran part del dia amb sol o núvols prims. Aquests núvols prims una mica més abundants al matí. A la tarda, més aviat serè. Per tant, un dia tranquil, plàcid i agradable. Màximes a l'interior de més de 15 a 18 graus i a la costa i al prelitoral es podrien enfilar cap als 20 a 23. Hi ha la possibilitat que entri vent de garbí, vent d'oest-sud-oest, amb estones de ponent, i aleshores podrien passar dels 25 graus alguns indrets de la selva. Això podria passar avui o potser divendres. És a dir, que aquest vent aponentat o de garbí pot fer pujar la temperatura a més de 25 graus en punts de la Costa Brava i del prelitoral. I bé, venim de molt fred, doncs ara notarem aquest ambient pràcticament càlid. Dissabte variable amb alguna gotellada, poca cosa, i el proper canvi de temps arribaria la setmana que ve, cap al dia 13, i podria haver un front de ruixats i tempestes.
Peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem a les portes de la Setmana Santa. Ja hi ha moltes persones que a partir d'avui comencen un període de vacances i això es notarà en l'ocupació de casa nostra. La Garrotxa està de moda. De fet, preveu una Setmana Santa amb una bona ocupació turística, Neus.
Des de Turisme Garrotxa esperen números molt similars als de l'any 2019, que fregaran el 80% d'ocupació. Pel que fa als establiments preferits dels visitants, els càmpings i els apartaments turístics tornaran a penjar el cartell de complet durant els pròxims dies.
S'aproxima la Setmana Santa i la Garrotxa es prepara per a una de les millors èpoques de l'any pel que fa al turisme. Enguany, des de Turisme Garrotxa s'esperen uns números molt similars de la Setmana Santa del 2019. Va ser l'última sense que la pandèmia fes acte de presència i va suposar un 76,5% d'ocupació a la comarca. La del 2022 té una previsió del 74% i s'espera que pugui millorar, ja que hi ha dos caps de setmana i s'esperen reserves d'última hora. La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
És molt semblant a 2019, més semblant a 2019 que a 2021. 2021 va ser una molt bona Setmana Santa, però és veritat que també encara la gent no sortia fora de Catalunya i es movia molt per les zones més pròximes. I per tant, ara la mitjana que tenim de previsió per aquesta Setmana Santa d'ocupació està al 74% de mitjana. El 2019, la Setmana Santa, el global, ja un cop va passar, vam estar un 76,5% de mitjana d'ocupació. Per tant, ara la previsió, que estem a 74, per tant, uns punts per sota, però preveiem que quan tanquem la Setmana Santa amb reserves d'últim de darrera hora, pot ser fins i tot millor que la del 2019.
Pel que fa als establiments, els càmpings i els apartaments turístics tornen a ser els preferits dels visitants. Tindran una ocupació del 100% durant el cap de setmana del 16 i 17 d'abril. Els allotjaments, com hotels i pensions, tindran un 80% d'ocupació a l'espera de les possibles reserves d'última hora. Serra explica que els dies en què es concentra més gent seran els dos pròxims dos caps de setmana.
Sí que és veritat que va molt, tenim com dos caps de setmana, seria el 8, 9, 10, és a dir, ara el del Ram, o a partir del 15, són les bosses on es concentra, o sigui, les dates on es concentra més l'ocupació. Sí que també és veritat que de l'11 al 14, el que són cases de colònies i albergs, ja sigui per esplais o escoles, tenen ocupació quasi del 100%.
Els dies d'entre setmana, de l'11 al 14 d'abril, les cases de colònies i albergs tindran un 50% d'ocupació. Molts grups escolars o casals aprofiten aquests dies per visitar zones com la de Santa Pau o la Vall d'en Bas. En canvi, a partir del divendres 15, la tendència canvia.
Els dies festius baixa més a un 50% i la resta de tipologies d'establiments, per exemple, del 15 al 18, quasi bé estan, mira, els hotels i pensions estan al 80%, el turisme rural a un 80%, apartaments i habitatges d'ús turístics, dels que hem consultat, quasi la majoria un 100%, el que són els bungalows dels càmpings estan al 100%, i llavors ja dic que les cases de colònies i albergs estarien al 50%.
Si les previsions es transformen en realitat, la Setmana Santa del 2022 podria ser millor que la del 2019. Això sí, no s'acostaria a la de l'any passat, que va arribar al 85% d'ocupació. El 2021, la Garrotxa va viure una Setmana Santa que va trencar registres gràcies als confinaments i restriccions que encara hi havia i l'aposta pel turisme de proximitat.
A les comarques de Girona, la Federació d'Hostaleria de la Demarcació preveu una ocupació d'entre el 65 i el 70% durant els 4 dies festius de Setmana Santa. Sobre la resta?
Doncs la resta de dies espera una ocupació baixa. El sector destaca que després de 2 anys de restriccions per la crisi, la possible reactivació dels mercats emissors fa augurar un augment de visitants. Per això, molts empresaris han decidit obrir. En concret, a la província de Girona s'oferiran un 89% de les places hoteleres i un 95% dels establiments de restauració.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
En crònica de successos, amenacen de mort l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Els fets van succeir ara fa unes setmanes, però s'han conegut ara. Un desconegut va trucar a la policia local assegurant que tenia una arma concreta i que volia conèixer l'adreça on vivia l'alcalde.
Els motius serien polítics, ja que durant la trucada el desconegut va traslladar el seu rebuig cap a l'independentisme. Berga va posar els fets en mans dels Mossos d'Esquadra, qui ja han localitzat l'autor.
Segons el mateix alcalde, la persona qui l'hauria trucat seria de fora la Garrotxa i tindria problemes de salut mental. Segons ha avançat el punt avui, els fets van tenir lloc fa setmanes i la trucada es va produir a les dependències de la policia municipal d'Olot. Un desconegut va trucar preguntant per l'adreça on vivia l'alcalde de la ciutat. La gent va negar-se a donar-li i ell va respondre que valia més que ho fes perquè li estalviaria molta feina. Seguidament, el desconegut va comentar que tenia un tipus d'arma i que fessin arribar al cap de la policia que trucava per amenaçar l'alcalde. El desconegut deia que l'alcalde havia d'anar al tanto i l'insultava tindant-lo de fill de puta català independentista. Berga ha explicat que ara està tranquil, però que durant les hores i els dies posteriors a la trucada no les va tenir totes.
Estic tranquil, he fet la denúncia corresponent i veurem d'aquí un temps com acaba aquesta amenaça d'una persona que fins i tot feia referència a una arma, al calibre de l'arma, i que per tant al moment que reps l'amenaça durant unes hores o uns pocs dies fins que no saps quin és l'origen de l'amenaça, estàs intranquil, lògicament, perquè no saps si és una persona que te la pots trobar al carrer en qualsevol moment, si viu a la teva ciutat, etc, etc.
Berga lamenta que les amenaces i la crispació estiguin anant a més i que hi hagi persones que vulguin resoldre problemes apuntant a càrrecs que estan al capdavant d'ajuntaments.
El que sí que és lamentable és que cada vegada més, i no només m'ha passat a mi, sinó que està passant amb altres alcaldesses i alcaldes d'aquest país, és aquesta crispació i aquest voler resoldre un problema que tenen apuntant directament en algú que està, en aquest cas, en el capdavant de l'Ajuntament, quan moltes vegades no hi té absolutament res a veure. I en aquest cas, la persona, el que expressava a través de la seva trucada, m'identificava amb l'independentisme i això sembla que l'alterava fins al punt de compramenaçar-me de mort.
Berga també va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, qui va obrir una investigació que ha permès localitzar la persona que va fer la trucada. Segons el mateix alcalde, es tractaria d'un veí de fora la ciutat amb connexions amb la comarca i que tindria alguna malaltia mental. Tot i haver localitzat l'autor dels fets, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.
Obrim la pàgina de successos. 15 detinguts a Sils i a Maçanet de la Selva en un dispositiu antidroga. Hi han col·laborat les policies locals del municipi i han fet 9 entrades i escorcolls a les urbanitzacions de Vallcarnera, Les Comes i Mas Altava.
Segons informen els Mossos d'Esquadra, el dispositiu s'ha saldat amb 15 detinguts, un d'ells menor i 3 investigats, i el decomís de més de 3.500 plantes de marihuana, estris per al cultiu i armes.
La Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior de marihuana funcionant a ple rendiment en una finca de més de 52.000 metres quadrats a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
Els agents han intervingut més de 1.500 plantes amb un pes superior als 215 quilos, així com eines per aconseguir collides ràpides, armes i també diners en efectiu. Hi ha 4 detinguts relacionats recentment amb una altra investigació a la Costa Brava. 2 d'ells tenen antecedents per fets similars de l'any 2019. El cultiu estava dividit en diverses estances i el valor del frau a la companyia elèctrica pujaria fins als 50.000 euros. La policia local va col·laborar en l'operatiu.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres 2 joves de 20 i 23 anys per haver furtat una bossa de mà amb un mòbil a dins a una noia i robar un penjoll i un anell a 3 nois.
Els fets van passar la tarda de l'1 d'abril. El primer cas va ser el d'una noia que estava fent fotografies i va deixar la bossa de mà en un banc públic. Quan es va girar, es va donar compte que ja no hi era. A dins hi duia el telèfon mòbil i documentació. Poc després, 3 nois van denunciar que 2 joves els havien intimidat i que els havien robat un anell i un penjoll d'or al carrer Passeig Nou. Diverses patrulles de Figueres i Roses es van activar per tal de localitzar els lladres a partir de les descripcions facilitades per les víctimes.
El jurat popular considera culpable l'home acusat de violar i assassinar la seva exparella l'octubre del 2019 a Vic. Aquest dijous s'ha fet públic el veredicte i el jurat per unanimitat ha coincidit en demanar la pena màxima que estableix el Codi Penal, la presó permanent revisable.
Ara serà el jutge qui acabi prenent la decisió. Els fets van tenir lloc al carrer Prat de la Riba i va ser el mateix agressor qui va donar l'avís que havia mort la seva excompanya amb qui tenia un fill. Segons el relat policial, l'home no va acceptar mai la possibilitat que la dona refés la seva vida i una nit, aprofitant que havien sortit de festa plegats i havien consumit alcohol, l'home va aprofitar per agredir-la i després la va estrangular.
Una cinquantena d'estudiants s'han concentrat aquest dijous al migdia al davant del rectorat de la Universitat de Girona per exigir una millora dels protocols interns en casos d'assetjament sexual.
El cas arriba després que aquest dimecres es publiqués la resolució d'una denúncia de l'alumnat per un cas d'assetjament per part d'un professor de la Facultat de Lletres. La plataforma Faràs alguna cosa es queixa.
Aquests protocols s'han demostrat inefectius ja en altres casos anteriors. Hi ha altres queixes que no són només la nostra, sinó que venen de lluny. Aquest cas és simplement la gota que ha fet vessar el got. No és que nosaltres ara intentem revertir aquesta resolució o no. Pensem que el que cal és una revisió integral dels protocols de la Universitat de Girona.
La investigació de la UdG s'ha tancat i des del rectorat asseguren que han parlat amb tots els testimonis i han analitzat les evidències que tenien, però han descartat que hi hagi prou proves com per determinar que es va produir aquest assetjament. El vicerrector és Salvador Martí.
La universitat és la primera interessada en que no hi hagin comportaments ni d'assetjament ni de violència de gènere i que és la nostra tasca intentar que això no es reprodueixi mai més i som els primers interessats en esclarir al màxim els fets. La segona qüestió és que, en aquest cas, qui va iniciar tots els processos per poder esclarir les responsabilitats van ser des de la institució, des de diversos àmbits, i que, per tant, som, diguem-ne, proactius en aquest cas.
Per altra banda, des del rectorat han insistit que el protocol està en constant revisió.
Més coses, diversos científics i investigadors, precisament de la Universitat de Girona, ens quedem allà, s'han plantat aquest dijous al migdia al davant del rectorat per protestar en contra del canvi climàtic. Ja us dèiem que hi havia hagut queixes del sector universitari i del sector de la investigació que no es van reflectir pràcticament en els mitjans de comunicació aquesta mateixa setmana.
Sí, en la protesta hi ha participat el mateix rector de la UdG, Quim Salvi, acompanyat d'altres vicerrectors. Els organitzadors de la protesta han llegit un manifest recordant que cal actuar per revertir les conseqüències de l'emergència climàtica.
Aquest últim informe que va sortir de l'IPCC ara fa uns dies ho deixa més clar que mai, tot i que ja fa temps que ens venen avisant, no? Ja no hi ha un demà si no ens hi posem avui, claríssimament. Estem vivint la sisena extinció massiva i hi ha una gran pèrdua de biodiversitat. O fem alguna cosa i ens hi posem totes plegades i caminem cap a un decreixement on no tindrem un futur ni per nosaltres ni per les generacions futures.
Una de les mesures que ha proposat la comunitat científica és reduir la mobilitat individual de docents i estudiants de la UdG, ja que representa un 75% de les emissions contaminants que té la universitat. Per altra banda, demanen al rectorat comprar menys productes embolcallats de plàstic.
I parlant de mobilitat, a la Vall d'en Bas volen marcar vials per bicicletes a la parcel·lària. Es faria utilitzant la secció 2-1 amb un carril central per als vehicles i dues franges pintades als laterals de la calçada per senyalitzar el pas de bicicletes.
La proposta s'inclou dins del Pla Estratègic de Mobilitat del municipi ja hi ha converses amb territori per dur-ho a terme. Si s'acaba complint, seria el primer lloc de l'estat espanyol on s'implanta aquest tipus de secció viària.
Cada vegada més, la parcel·lària de la Vall d'en Bas s'ha convertit en un espai idoni per a ciclistes i vianants. Ho ha afavorit el fet que es tracti d'un terreny pla amb vies rectes situat a prop de ports de muntanya. Des de fa anys, els ciclistes i els vehicles conviuen a la carretera amb el perill que això suposa. Per ordenar la situació, ara l'Ajuntament de la Vall d'en Bas proposa assenyalar amb dues franges laterals d'un únic sentit els carrils per a les bicicletes i mantenir l'espai central de la calçada amb doble sentit per a vehicles. En l'àmbit de la mobilitat, això s'anomena la secció 2-1. Ho explica l'arquitecte i autor del Pla de Mobilitat de la Vall d'en Bas, Francesc Baquer.
És una adaptació del que ara ja funciona actualment a la parcel·lària. La secció 2-1 tracta de marcar un carril central per a vehicles, val? Per a vehicles a motor, deixant uns espais laterals sobretot per a ús de bicicletes i vianants. Val? No és fer carrils bici, sinó és una manera de regular la mobilitat en aquest espai. I pensem que la vall, doncs, és, en la parcel·lària, és un lloc idoni per poder-ho desenvolupar, bàsicament perquè és el funcionament actual que té la parcel·lària.
Els carrils laterals farien 1,5 metres d'amplada i es pintarien a la calçada de manera que la secció per a bicicletes quedaria protegida de forma visual. Els vehicles poden trepitjar la pintura sabent que estan envaint un carril per a bicicletes. El carril central per als vehicles tindria 2,5 metres d'amplada. Baquer explica que aquest model està molt introduït als països nòrdics i als Estats Units i que encara no ha arribat a l'estat espanyol.
És una secció molt extensa a països nòrdics i fins i tot dels Estats Units, on es vol gestionar la mobilitat a favor de la mobilitat activa, però que a la zona sud, diguem-ne, d'Europa no s'ha dut a terme. I, de fet, a l'estat espanyol, tot i estar reconeguda normativament, també forma part de l'estratègia catalana de la bicicleta, no s'ha dut a terme encara enlloc, no?
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha confirmat que hi ha converses amb el Departament de Territori per tirar endavant aquesta iniciativa.
Ja hi ha converses amb Territori per poder implantar aquesta qüestió. N'estem parlant i aleshores quan arribi el moment, si s'implanta, seria el primer lloc de tot l'Estat, que es faria. Bueno, estem en converses amb la Generalitat i pot ser que sigui més d'hora que tard, però ja veurem.
La mesura s'inclou al Pla Estratègic de Mobilitat de la Vall d'en Bas que s'ha presentat recentment. El document proposa dur a terme la secció 2-1 al llarg de 16 quilòmetres de la parcel·lària des dels Hostalets fins a la Pinya.
I a Olot, l'Ajuntament instal·larà una nova pilona per regular el trànsit a la plaça del Carme. Serà a l'accés des de la zona de la Muralla.
Els veïns ho havien demanat al consistori i ara l'objectiu serà regular el pas i l'estacionament dels vehicles. Aquestes obres significaran la finalització de la millora de la plaça del Carme, que ha viscut un procés de reforma urbanística des del passat estiu.
Ja s'ha redactat i aprovat el projecte per instal·lar una pilona que permetrà controlar molt més el trànsit que entra i surt de la zona del Carme. La pilona es col·locarà a l'accés a la plaça pel carrer Montcarmel. Per tant, es bloquejarà l'accés des de la zona del Parc de la Muralla. El regidor del nucli antic d'Olot és Estanis Vaireda.
Amb aquesta actuació finalitzarem tota l'urbanització d'aquesta plaça del Carme, i el que serà és la col·locació d'una pilona a la sortida de la plaça entre l'edifici cantoner del Montcarmel i la plaça i l'arbre, allà al mig, perquè ens trobàvem que molts vehicles vinguent del Montcarmel, vinguent del passeig de la Muralla i el Montcarmel, accedien a la plaça, aparcaven a la plaça.
La mesura s'ha impulsat a causa de les problemàtiques amb les quals es troben els veïns i els ciutadans que passegen per la plaça. Es queixen que hi ha molta facilitat perquè els vehicles puguin accedir a aparcar. L'objectiu ara serà evitar això i restringir l'accés de vehicles per donar prioritat als vianants.
Això generava problemàtiques, especialment ara que tenim un nou restaurant amb una terrassa on hi van moltes famílies, molts nens, a sopar o a dinar. Els veïns també ens ho insistien molt sovint, no?, que s'utilitzava com un aparcament que no era correcte utilitzar la plaça com a aparcament, no? I també gent que anava a l'església del Carme.
Un cop acabada la implantació de la pilona, es donarà per tancat el procés de rehabilitació d'una plaça que des de l'estiu passat fins avui ha vist com es canviava la il·luminació, l'arbrat i s'instal·laven finestrals a les parets de l'Escola d'Art i Disseny d'Olot. Un rentat de cara que busca potenciar un dels punts foscos del nucli antic de la ciutat.
Canviem totalment de qüestió, obrim ara la pàgina política, però ens centrem a Girona. Allà hi ha polèmica perquè el regidor no adscrit de l'Ajuntament de la ciutat i exportaveu de Ciutadans al consistori, Daniel Pamplona, considera que la restitució del grup municipal de Ciutadans amb Míriam Pujola com a única integrant forma part d'un acord polític entre l'alcaldessa i la regidora Taronja. Pamplona ha afegit que, davant d'aquest acord...
Jo decideixo trencar qualsevol tipus de relació política amb aquest govern. Vaig sentir-me molt compromès amb la ciutadania per aprovar qüestions necessàries de ciutat i inclús em vaig abstenir en un pressupost perquè la ciutat no tingués problemes de pressupost en els darrers 3 anys. Jo estic plenament satisfet amb aquesta decisió i evidentment ho vaig fer de cara a la ciutadania i jo mateix com a ciutadà per tenir un pressupost, si no l'haguéssim tingut en 3 anys.
La restitució del grup està avalada per un informe de la secretaria. El grup municipal de Ciutadans es va disgregar a finals de l'any passat després que Pamplona expulsés la seva segona regidora i ell passés a ser regidor no adscrit. I encara en la pàgina política ens centrem a la Catalunya Nord perquè França celebra diumenge la primera volta de les eleccions presidencials. Els francesos estan cridats a les urnes per escollir qui presidirà l'Elisi i hauran de fer entre 12 candidats. Els sondejos, però, auguren una abstenció alta i, si no hi ha sorpresa d'última hora, un duel final clar entre Macron i Le Pen. Gauthier Sabrià és sociòleg a la Catalunya Nord.
Que l'abstenció puja cada cop més. Quan des de fa mesos s'anuncia que la segona volta ja està clara i que serà la mateixa que 2017, és complicat per la gent d'animar-se a votar. Justament hi ha aquesta sensació que, malgrat el vot, qui tornarà a passar la segona són els mateixos. Doncs crec que això pot donar encara més pes a l'abstenció.
La Catalunya Nord encara les presidencials amb una fractura clara entre zones favorables a l'esquerra i les més proclius a l'extrema dreta, amb Perpinyà com a màxim exponent i feu del partit de Jean-Marie Le Pen. És la ciutat més gran que governen i això la converteix en un símbol per a defensors i detractors. I això, malgrat que Perpinyà té poc pes en el conjunt de França. La Setmana Santa ja és aquí i tornen les processors. En concret, a casa nostra n'hi ha dues. Són les processors dels Dolors de Mieres i també de Besalú.
Ho farà avui amb la il·lusió d'omplir els carrers després de 2 anys de pandèmia. La processó de Mieres destaca per ser la més antiga de la comarca, mentre que la de Besalú incorpora aquest any la Vera Creu i celebra que fa 15 anys que els manaies, els jueus i els estaferms formen part de la processó.
Mieres i Besalú estrenen la Setmana Santa amb els tradicionals actes religiosos i socials que marquen el calendari. Mieres ho farà aquest divendres al vespre a les 9 a l'església de Sant Pere. Des de l'organització valoren la processó com un punt de retrobada del poble en un dia on s'emplenen els carrers. A més, aquest any la participació ha augmentat amb un centenar de participants i tots els passos coberts. Un diàleg entre Jesús i el centurió manaia d'un fragment del 1773 és un dels moments més sorprenents. També hi haurà els botxins de Mieres, que estaran en molt poques processons i són els encarregats d'agafar i lligar Jesús quan el sentencien a mort. El president del Manípol de Manaies i Botxins de Mieres, Rafael Noguer, explica què significa aquest dia pel poble.
És un punt de trobada, un punt de retrobament, no? Sobretot el professor dels Dolors de Mieres, nosaltres sempre diguem que és un dels dies en què veiem més gent de Mieres, o fill de Mieres, la majoria de gent vivim fora, i aquests dies doncs, és un dia que pràcticament veus molta gent que poder ve un cop a Mieres i que és fill de Mieres i que torna aquest dia, no? I per nosaltres, després de 2 anys, doncs, evidentment, a més del seu significat religiós i la devoció a la Mare dels Dolors, doncs també, com dic, és un punt de retrobament i de tornar-nos a trobar tots plegats. I estem molt contents perquè ha tingut una bona acceptació i és un dels anys que tindrem més gent a tots els passos.
A pocs quilòmetres de Mieres, Besalú també celebra actes de Setmana Santa. Ho farà aquest divendres a la plaça Major del poble, 8:45 del vespre. Durant la setmana ja s'ha celebrat els 5 dies de quinari, on s'ha notat també l'augment de la participació i el grau d'implicació de la gent del poble. Enguany es traurà la Vera Creu, que històricament només es treia en temps de pandèmia, guerres o fam. A més, se celebraran els 15 anys des que els manaies, jueus i estaferms van entrar a formar part de la processó. El secretari de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú és Josep Legares.
No et diré una mentida si dic que participa tot el poble. Què vull dir? Que amb els passos de la processó, els improperis, els misteris, els manaies, els apòstols, els jueus, la Mare de Déu, les bestes, els estaferms, etc., hi participa moltíssima gent. Però llavors hi participa també molta gent a les files, acompanyant en silenci la processó amb un ciri a la mà. És molt maco de veure-ho. I com t'he dit al principi, no? És una processó on es pot escoltar en silenci. És una processó que nosaltres no l'hem volgut mercadejar de cap manera. Si volem que es mantingui amb aquesta actitud de reflexió, de devoció espiritual, de misticisme, per trobar-se a un mateix durant el que dura la processó i durant aquest temps de reflexió. No?
La Plana de Vic és una de les zones més tranquil·les d'Europa per volar amb globo, sobretot els matins, perquè no, quasi mai fa vent. Hi ha molts comercials que venen a volar aquí a la Plana i que ells habitualment no volen aquí. Què vol dir això? Doncs que aquí quasi sempre es pot volar. En la meva vida aerostàtica de 42 anys he calculat que el tant percent d'èxit de la Plana de Vic és entre un 90 i un 95%.
Si aneu cap a la plana de Vic, veureu un espectacle, vaja, en forma de globus aerostàtics sense precedents. Indica que està a punt de començar el Mercat del Ram. De fet, és una de les tradicions a la comarca d'Osona. Quan els globus tenyeixen el cel de Vic, és un dels indicadors que el Mercat del Ram està a punt d'arrencar. Amb unes condicions de vol òptimes, aquest dijous a primera hora del matí, una quinzena de pilots han estès les teles dels seus globus a la plaça Major i en poca estona ja sobrevolaven la ciutat en el primer vol de lluïment. Sentíem el responsable de la International Mercat del Ram Balloon Trophy, en Miquel Massarella, que ha celebrat poder deixar enrere les restriccions de la pandèmia i recuperar una certa normalitat amb aquesta activitat tan emblemàtica. Si el temps ho permet, la prova més especial del Mercat del Ram arribarà aquest dissabte al matí i la guanyarà el pilot que sobrevoli, atenció, més a prop del campanar de l'Ajuntament.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Esports, la Unió Esportiva Olot busca una victòria que torni a il·lusionar l'afició. Mànix Mandiola debutarà aquest diumenge a la banqueta de l'estadi municipal i espera guanyar el Sant Andreu, l'equip més en forma de tota la Lliga.
Per fer-ho, posa el focus en la defensa. Vol veure un equip compacte i que els rivals sàpiguen que ho tindran molt difícil per marcar un gol a l'Olot. El tècnic, però, té l'inconvenient d'acumular tres baixes a la rereguarda, Carles Mas, Vigues i Blázquez.
Informa David Planella.
Mànix Mandiola ja ha completat una setmana al capdavant de la Unió Esportiva Olot.
En una setmana lo que sí tengo claro es que ahora me sé los nombres, apellidos y de qué juega cada uno, todos. Me sé, lo que no sé todavía, hombre, dónde se puede sacar el mayor rendimiento o igual pondré a gente que igual, si jugara en otra posición, podría sacarle más. Puede ser todavía que hay cosas para conocerles más, ¿no? Llevo 5 entrenamientos y un partido.
I en aquest temps ja ha pogut treure les primeres conclusions. Considera que hi ha una bona plantilla que té marge de millora en l'aspecte defensiu. Començant pel partit de diumenge a casa contra el Sant Andreu, el tècnic basc espera veure un Olot
que sea muy, muy compacto, muy, que seamos un equipo, que tengamos garantía y que la gente se lo crea y que sean conscientes de que hacernos un gol tiene que ser muy difícil y luego pues jugar juntos y ya sacaremos partido, ya hay calidad arriba para definir, pero no podemos partirnos y unos juegan para ver si para brillar arriba y otros pues a tocar la pelota atrás, pero no, tenemos que ser un equipo sólido y esa es mi idea.
Els números donen la raó a Mandiola. L'Olot és l'equip més golejador de la Lliga, ha marcat 47 gols en 29 jornades, però només hi ha dos equips a la primera meitat de la taula que hagin rebut més gols. Casualment són l'Hospitalet, l'últim rival, i el Sant Andreu, el proper. Precisament sobre els andreuencs, l'entrenador de l'Olot té clar que seran un conjunt difícil de batre, encadenen 4 victòries des que van fitxar el tècnic gironí Xavi Molist, però no li preocupa, s'ocupa, diu, del seu equip.
Cuando un equipo gana 4 partidos seguidos es porque tiene material y tiene herramienta para la categoría. No conozco al equipo ni sé muy poco de él, algo me han dicho, pero no, tampoco me preocupa demasiado. Me preocupo, le dedico más tiempo a mi equipo. A intentar que nosotros lo hagamos bien.
El Sant Andreu és cinquè classificat i es troba en zona de play-off, igual que l'Olot, que és segon a 2 punts del primer, un Manresa que dimecres va empatar Montilivi contra el Girona B. Mànix Mandiola celebra que dos rivals directes s'anul·lessin entre ells, però creu que la situació no canvia a la classificació.
Sigue siendo muy difícil porque, aparte de estar delante, tiene un partido más y Y porque además es un buen equipo y solo han perdido dos partidos en toda la liga. Entonces es muy difícil, ¿no?
Mandiola es vol centrar únicament en l'Olot i en guanyar el partit de diumenge contra el Sant Andreu. Abans del seu debut a la banqueta local de l'estadi municipal, envia aquest missatge a l'afició. Té clar que els seguidors també juguen.
Yo he estado un par de veces aquí jugando en contra del Olot y he visto a la afición y me gustaría que estuviera a ese nivel, como cuando estaba en segunda vez, igual. Y intentaremos darle lo que ellos quieren, ¿no? Por lo menos a nivel de actitud y de empuje y de sentir los colores y querer agradar, lo vamos a poner. El acierto, no sé. Y luego hay un rival también.
De cara a diumenge, Mandiola recupera Gerard Batalla, però perd Carles Mas, que es va lesionar a l'Hospitalet i continua arrossegant les baixes de Blázquez i de Vigues. L'Olot Sant Andreu, l'antepenúltim partit de Lliga per als garrotxins, es jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal, en directe a Ràdio Olot, com sempre, des de mitja hora abans.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.